Després de l'aturada de l'estiu,
en Joan,
la Dolors
i la Tati
estem de nou a Ràdio Sarrià amb la quarta paret. Ens fa molta il·lusió d'estar altre cop amb vosaltres per parlar-vos de teatre. Avui, aquest primer programa de la temporada el dediquem especialment al parlar dels clubs de lectura de teatre i, més concretament, del club de lectura Llegir el teatre de la nostra biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter. Alcem el taló i comencem!
Nomenclatura teatral. Com que avui parlarem dels clubs de lectura de teatre, en aquesta secció de nomenclatura teatral parlarem d'una paraula relacionada directament amb els textos teatrals. Acotació. El terme acotació té sentit especialment si es llegeix una obra de teatre. Una acotació és, en el text teatral, una nota, generalment de l'autor, amb indicacions sobre els personatges i el desenvolupament de l'escena. Les acotacions no formen part del text pronunciat pels actors, i la seva funció és la d'indicar al director i als actors aspectes de l'escenografia, de la representació teatral, com gestualitat, to de la veu, expressió... Les acotacions en un text teatral normalment s'escriuen en lletra cursiva entre parèntesis i es solen escriure a l'inici dels actes per descriure l'escenografia i al mig dels diàlegs per indicar accions i com ha de ser representat el text, els gestos i les emocions que han d'expressar els actors.
Cada dramaturg té una manera pròpia d'escriure les acotacions de la seva obra teatral. En els últims anys, molts dramaturgs tendeixen a posar poques acotacions. D'alguna manera, atorguen més llibertat al director teatral i als actors de l'obra de crear l'escenografia i interpretar els personatges. Ara parlem d'alguns exemples de com els autors teatrals han utilitzat i utilitzen les acotacions a les seves obres. En el cas de Ramon del Valle Inclán, les seves acotacions eren paradigmàtiques per la seva qualitat literària i expressiva. Així, en Luces de Bohemia trobem acotacions que sembla que estiguis llegint una bona novel·la. Se reclina en el respaldo del sillón. La mujer cierra la ventana y la guardilla queda en una penumbra rayada del sol poniente. El ciego se adormece y la mujer, sombra triste, se sienta en una sillita, haciendo pliegues a la carta del buey Apis. Una mano cautelosa empuja la puerta y se abre con el largo chirrido.
Les descripcions que Anton Chekhov feia a l'inici dels actes per explicar el decorat eren molt detallades. El primer acte de la Gavina comença amb aquesta acotació. Un racó del parc a la propietat del Sorín, una àmplia avinguda que s'endinsa fins al fons del parc cap al llac. Al mig de l'avinguda, de manera que el llac no es pot veure, hi ha muntat un escenari per una representació casolana. A l'esquerra i a dreta del calafal hi ha uns matolls, algunes cadires i una tauleta. El sol s'acaba de pondre. Ja hem indicat que actualment trobem molts dramaturgs que utilitzen poques acotacions, per exemple, Marta Barceló a La zona inundable, obra del 2022, utilitza només les acotacions imprescindibles per marcar l'acció, com sona el telèfon, parlant pel walkie-talkie... Però també trobem autors clàssics que utilitzaven molt poques, com és el cas de William Shakespeare, que indica d'una manera molt simple en quin entorn se situa l'escena, i pràcticament la resta d'acotacions només servien per indicar accions i quins personatges hi ha en escena i assenyalar l'entrada i sortida dels personatges. Se suposa que, com que tenia la seva pròpia companyia, en l'emblemàtic teatre Tiglov no necessitava masses anotacions en les seves obres teatrals.
A l'altre extrem ens trobem autors que podrien dir que quasi abusen de les acotacions. Així, l'autora Carme Monturiol va néixer el 1893 i va morir el 1966. A l'obra L'huracà marca molt els actors de com han d'expressar les seves rèpliques. Per exemple, a les pàgines 36 i 37 del llibret d'aquesta obra, editat per Arola Editors, en les 16 rèpliques dels personatges trobem escrites totes aquestes acotacions que indiquen com l'autora vol que es diguin les rèpliques. Aquí tinc el llibret i veiem com exagera, no? Dic el nom del personatge i les acotacions. Laura, interrompent-la. Laura, enrojolant-se i fent el distret. Josep, amb impaciència. Senyora Amàlia, sense poder contenir-se més. Laura, amb un xic de violència. Senyora Amàlia, petita pausa. Fa al·lusió al part no allunyà de la Laura. Laura, implorant. Senyora Amàlia, sense donar importància als seus mots. Laura, amb dignitat. Josep, rient. També podria ser el fet que, esclar, estem parlant d'uns anys que potser la formació dels actors poder no era com la d'avui dia, perquè, esclar, un actor professional amb la formació que avui dia tenen els actors, quan entra en el paper, ja el propi sentit de la rèplica ja li diu de quina manera s'ha d'interpretar. I aquesta senyora, doncs, la Carmen Montoriol, anava indicant molt de detall com se tenia que interpretar el text. I així és tota l'obra, he agafat aquesta pàgina, 36-37, però tota l'obra és així. Em va cridar molt l'atenció com el vàrem llegir. En fi, com això de les acotacions, podem dir que cada mestre té el seu llibret.
El tema del mes. En el programa de la quarta paret del mes d'octubre parlarem dels clubs de lectura de teatre i més concretament de la iniciativa Clubs de Lectura Llegir al Teatre. Presentem primer els participants en aquesta, diguem, entrevista tertúlia. Primer presentem el company Jordi Garcia. En Jordi Garcia, el motiu principal perquè estigui aquí en els estudis és que ell, igual que jo, que sóc el conductor del Club de Lectura de la Biblioteca Emília Xargay de Sarrià, doncs ell també és conductor del Club de Lectura, en aquest cas de la Biblioteca Antònia Druer de Tallalà. A més, el podem definir com un apassionat del teatre. A més de ser el conductor del Club de Lectura, és actor amateur, conductor de moltes postfuncions de teatre professional, té un munt de contactes dintre el món professional, en fi, és com un tot terreny al món del teatre. Va ser convidat a la presentació de la temporada 2024-2025 del Teatre Nacional de Catalunya per explicar precisament aquest projecte dels clubs de lectura Llegir al Teatre. Dintre la seva presentació va dir una frase que tant el Servei de Biblioteques com el TNC l'ha fet seva. Si no vas al teatre i no llegeixes, no passa res. Però si vas al teatre i llegeixes teatre, passen un munt de coses. Bona nit!
Bona nit, Joan, crec quina presentació m'has fet posar vermell. Ara mateix, agrair-te moltíssim la invitació a estar aquí a Ràdio Sarrià, encantat de poder ser-hi, com dic, i encantat de poder fer una tertúlia a l'entorn del teatre, que és un tema que, com bé has dit, m'apassiona.
Molt bé, doncs benvingut, Jordi.
Gràcies.
I ara presentem les dues convidades. La Maria Rosa Burgell és lectora del Club de Teatre de la Biblioteca Antònia Druer de Tallalà. Des de quina temporada, Maria Rosa?
Aquest serà el tercer curs.
El tercer curs. I com a representant de Sarrià, del Club de Lectura de Teatre de Sarrià, que és el que condueixo jo, doncs tenim la Pilar Manrique, que tu des de quin any...
Hola, bona nit. Jo porto 7 anys. 4 amb tu i la resta amb en Lluís.
Doncs benvingudes, Maria Rosa i Pilar. I com a introducció... Cal dir que al poble de Sarrià tenim una biblioteca, l'Emili Xargay, molt activa en el tema dels clubs de lectura. Tenim narrativa per adults, el Book Club, Sarrià Negre, sobre lectura de novel·la negra, Club de Lectura d'Art, Club de Lectura Infantil, i ara que aquesta nova temporada estrenarà pels joves el Club de Lectura de Manga. I, naturalment, des de ja diverses temporades, ja en parlarem més endavant, ens centrarem en aquest club, tenim el Club de Lectura Llegir al Teatre. Pels qui poder no heu participat mai en uns clubs de lectura, la fórmula dels clubs, cada un té la seva cosa peculiar, però les fórmules del Club de Lectura és que cada mes, el període habitual sol ser un mes, doncs cada mes es llegeix un llibre, la biblioteca busca aquests llibres, un exemplar per cada un dels lectors del club, i després hi ha un dia de trobada en el que es comparteixen experiències i es parla al voltant d'aquest llibre entre tots els lectors, no? I aquests clubs de lectura tenen cada un conductor, no? També és habitual que en els clubs de lectura hi hagi sessions especials que es pugui buscar convidar, per exemple, l'autor del llibre o un expert en el tema que pot parlar el llibre. A vegades hi ha clubs de lectura que, de narrativa, que també conviden un traductor. Per tant, bueno, hi ha molta dinàmica en aquest cas. Ara passem a plantejar una cosa, ja centrant-nos en el club de lectura de teatre. Per què llegir teatre? O sigui, el teatre, vaja, és una cosa que ens l'imaginem sempre sobre un escenari i després podem encetar el debat amb una expressió, un comentari que va fer una professora del Galliner, un curs que jo vaig assistir. No me recordo massa el context, no? Però va dir, dintre una experiència del curs, va dir: enteneu per què el teatre no és per llegir? I també hi ha una altra expressió que algú diu, no? Que diu: el teatre només si es veu representat té tot el sentit. Què en penseu? Per què llegim teatre? I té sentit llegir teatre? No sé, per exemple, Jordi, com...
No sé qui és la persona que va dir que el teatre no és literatura, sinó que el teatre és només per ser representat. Tots els respectes, eh? Però si quan parlem de literatura parlem de fer volar la imaginació, d'anar a altres mons, de viure noves experiències, de fomentar la lectura, etc, etc, digueu-me una raó d'aquestes que el teatre no produeixi. Si n'hi ha alguna d'aquestes, la podem debatre. Amb la qual cosa, jo sóc un ferm defensor que els textos teatrals són literatura, i de fet, les fornades que tenim de dramaturgues i dramaturgs en el nostre país, molts, els actuals, molts dels quals sorgit a través gràcies a la figura de Benet i Jornet, començant pel mateix Sergi Belbel i tota una generació que ha vingut posterior, ens reafirmen que el teatre és literatura, i diré més, cada cop hi ha més premis en el nostre país, i com dic país, dic Catalunya i també països catalans, en el qual les dotacions a premis a textos teatrals envoltats d'altres literatures, novel·la, assaig, poesia, hi és, perquè si de la mateixa manera diguem que el teatre no és literatura, jo puc dir, la poesia és literatura. I aquí ho deixo.
Sí, sí. Pilar, tu que ets una gran lectora també de narrativa.
Eh? Jo no havia llegit mai teatre, la veritat. No ho sabia ni què se podia llegir. Vaig a clubs de lectura de tot tipus, però teatre no. I en Joan, bueno, abans d'en Joan, amb en Lluís Maric, m'ho van proposar de que hi anés a veure... Aviam com funcionava, i la veritat que he descobert un món, m'encanta llegir. A més, sempre són molt curts i molt entenedors, i hem tingut l'oportunitat moltes vegades de veure l'obra que hem llegit. Llavors, posar-ho en escena, o sigui, llegir l'obra i després veure-la en escena és, no sé, és una passada, jo m'encanta, m'agrada moltíssim.
Maria Rosa, jo no sé si tu també ets una gran lectora de narrativa o d'altres gèneres.
Llegeixo coses, sí, a banda del teatre.
I després, què me'n dius? Això, té sentit llegir teatre?
I tant, sí, molt, molt, molt. I això que deia la Pilar, haver-ho llegit i després veure la posta en escena que fan és maco, veure com un altre ho ha pensat. A vegades coincideix amb el que has pensat tu, a vegades no. Però, bueno, sempre aporta, encara que no coincideixi.
Sí, és clar, si llegeixes una novel·la no pots contrastar la manera que alguns altres s'imaginen això. I aquí, com a mínim, pots contrastar amb el director que s'ha imaginat,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Té un joc diferent, en aquest sentit, que és enriquidor, no? Vull dir que sí, sí.
Jo, referent a això, tinc una anècdota, si em permets. Hi ha un escriptor que ha escrit novel·les infantils, juvenils, adults, i també ha escrit teatre, que és en Marc Artigau. Un dia, parlant amb en Marc Artigau, que ell és un ferm defensor del teatre com a literatura, estrenava un espectacle i vaig anar a l'espectacle. I vaig estar al costat de Marc tota l'estona. En Marc no va parar de moure's en tota l'estona, nerviós i tal. I li dic: hosti, però per què, no? Diu, quan escrius un llibre, tu escrius el llibre, el portes a l'editorial, la gent se'l llegeix a casa, i jo no sé la reacció de cadascú, en tot cas ja llegiré una crítica. Però estic aquí, amb un text meu representat, i veig que hi ha la platea plena, i la gent com reacciona. Per tant, encara podríem dir que és més enllà de la literatura en aquest sentit. És literatura, però a més compartida alhora per tothom. amb la qual cosa això en un dramaturg, en aquest cas, encara li posa, podríem dir, més pressió i més autenticitat a la reacció del públic, diguéssim. No?
És literatura viva.
Literatura completament viva. Sí, senyor, Maria Rosa, és així. Sí. És així.
Sí, sí.
Sí, sí, perquè hi ha una interacció molt important entre el lector, el públic, el director, els actors.
És així, és lectura en comunitat, podríem dir, que és molt guai.
Però després, ja, va sortir en el club de lectura de Tallalà, que jo també, de vegades, com puc vinc.
I tant, ja ho saps.
I va sortir el comentari d'una lectora sobre un test, ja puc dir el nom del test, de la lectora no, que és aquesta, la Abgivenhet.
Abgivenhet, correcte, sí. Abgivenhet.
Sí, que diu, hòstia, que és molt poc literari, això.
Sí.
Després, és clar, tu llegeixes un llibre de narrativa, te pot agradar la història, però també es valora molt com està escrit.
Correcte.
Perquè són les reflexions dels personatges, del món interior dels personatges, que poden estar molt ben explicats. Uh-huh. Després, les descripcions i naturalment els pocs o molts diàlegs que pugui haver dintre el llibre.
Correcte.
Esclar, en una obra de teatre no tens aquest, només tens el diàleg i...
Clar, depèn del text, no? Vull dir, com a la cosa de teatre també tenim allò que se'n diuen les... Ara no em sortirà el nom. Allò que diuen...
les acotacions.
Les acotacions, no em sortia, gràcies, Joan. Des de les acotacions hi ha autors o autores que dediquen molt de temps amb les acotacions perquè els interessa molt que allò que escriuen quedi ben representat i per tant hi ha d'haver-hi una taula aquí, aquest actor ha de fer això, aquest actor ha de fer l'altre, i altres, que és cada cop més, donen molta més llibertat a la direcció escènica, diguéssim, no? Llavors, també podem parlar, de dir, un dels èxits més importants que ha tingut a Catalunya els darrers anys pot ser doncs, el Cantant sota la pluja, el musical Cantant sota la pluja, s'ha fet la versió teatral. Podem parlar de novel·les que s'han després portat a escena, com per exemple La Trena, que també cal dir-ho, també se'n farà la pel·lícula ben aviat. Llavors, la literatura després una temporada alta vam tenir aquell espectacle, no recordaré el nom, L'Adversari, també basat també d'una novel·la i llavors portat al teatre. Vull dir que està passant això i per tant, perquè la novel·la és literatura i el text teatral que es fa a partir de la novel·la no ho és, no? El Petit Príncep, un altre exemple. Llavors, és una qüestió de debatre, molt interessant. La meva opinió la tinc molt clara. Jo entenc perfectament que es pugui dir que no, llavors que ens ho...
No, però després explicarem el funcionament del Club de Lectura i Llegir el Teatre, no? Mm-hmm. Però, esclar, jo potser la cosa està una mica amb la selecció que pugui fer el TNC, no?
Correcte.
Per tant, clar, potser aquesta... Tu pronuncies més bé que jo.
Abgivenhet.
Ara, sí, ja està.
Abgivenhet.
Sí, doncs aquesta té molta relació amb el teatre verbatim, encara que no ho sigui exactament, no? Després vam llegir La Festa, la temporada passada. És clar, el teatre verbatim, després el diàleg, clar, si vols ser teatre verbatim no pot ser gaire literari.
No, ja, això està clar.
Sí,
sí, és el que dius.
Vam anar a veure La Deriva ahir i és la mateixa història, no? Vull dir, si
correcte.
Ha de reflectir les converses que han tingut prèviament amb els protagonistes de la problemàtica que estigui així, no pot ser gaire d'això. Aleshores, clar, potser... Jo sí que tinc la sensació una mica de lo que va dir aquesta lectora, no? Que hi ha llibres d'aquests que dius, llegeixes i si no pots veure l'obra dius, clar, com que no hi ha aquesta part literària, dius, no l'acabes de disfrutant. No? Per tant, seria una mica la idea de la selecció que pugui fer el TNC, de que aquestes obres són poder més per veure-les, la interpretació del director, no per llegir-les.
Correcte, la selecció també del TNC, però també l'encàrrec, aquí fa l'encàrrec d'escriure el text, no? Perquè amb aquest Abgivenhet, per exemple, que no em sortirà el nom, però és el mateix autor que Aka, per exemple, que va ser un espectacle també molt interessant, que és un nano sol tancat a l'habitació, etc, i que va donar moltes voltes a tot arreu. És un tipus curiós això, ara que diré una cosa que no se malinterpreti, però ell mateix ho diu, estic fent un teatre per tots els públics, però sobretot encarat a un públic més jove. I si mirem el públic més jove, sí que aquí coincideixo perfectament.
I has de posar el seu llenguatge.
Has de posar el seu llenguatge i ha de ser molt visual. I aquí és on te poder perdre el text, perquè sí. Ha de ser molt visual. Perquè els joves estan acostumats a pantalles i és imatge, 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 imatge i darrere imatge. Llavors, aquí sí que coincideixo, no és tan literal, sinó que és més visual i més imaginari.
Ara parlarem, ja amb aquesta introducció que hem fet sobre el fet de llegir teatres... parlem d'aquesta iniciativa als clubs de lectura de llegir el teatre. Els clubs de lectura de llegir el teatre és un projecte que està impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura i el Teatre Nacional de Catalunya. Clar, l'objectiu és promoure la lectura de textos teatrals i també el poder, el coneixement d'aquesta literatura dramàtica i, naturalment, fomentar l'afició del teatre. Com funciona? Doncs el Teatre Nacional de Catalunya proposa, de tota la seva llarga programació de la temporada, doncs, unes obres, 7 o 8 obres, per ser llegit, i proporciona també amb uns petits llibrets els textos teatrals que després distribueix a les biblioteques que s'apunten a aquesta iniciativa. I per tant, bueno, és una feina que ja facilita molt a les biblioteques l'organització d'aquests clubs. Després, cada club, igual que la majoria de clubs, doncs, té el seu conductor, i també el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, doncs, ofereix unes sessions de formació on parla de les obres aquestes que es van llegint. Normalment, amb l'assistència que porta aquestes sessions de formació, per a cada obra sol ser el dramaturg que l'ha escrit o el director que l'ha portat en escena. I després, també hi ha una cosa molt interessant d'aquesta iniciativa, és que l'opció que dona el Teatre Nacional de Catalunya d'anar a veure després, que els lectors puguin anar a veure aquestes obres quan es representen, per això ofereix uns descomptes en el preu de les entrades a tots els lectors que formen part del club. Com és una iniciativa molt consolidada, per tant, per donar unes dades, la temporada 24-25, que és la que ara encetarem, doncs és la 12a temporada. Per tant, ja se n'han fet 11, i com a resum d'aquestes 11 temporades, doncs en el conjunt d'aquestes 11 temporades s'han fet 38 sessions de formació pels conductors, s'han llegit 86 obres de teatre, 86 títols, i hi han participat, això al principi van començar poques biblioteques, s'ha anat incrementant, doncs hi han participat 130 biblioteques, i això ha mogut la suma de 2.500 lectors anuals. Per tant, és una iniciativa consolidada. El que sí que ens pot explicar molt sobre això, perquè nosaltres aquí a Sarrià es va començar més tard, d'aquestes 11 temporades que s'han fet d'això, el que sí que va començar ja la primera temporada és en Jordi. I en Jordi també ens pot conèixer molt bé el caliu de com va començar això, també ens pot parlar una mica si ha canviat alguna cosa, i bueno. Doncs endavant, Jordi, et donem la paraula.
Bé, bàsicament, has dit tu, els números són totalment reals d'ara, 130 biblioteques a Catalunya que formen part del projecte. Quan vam començar, érem en tot Catalunya 7 biblioteques, entre les quals nosaltres. Imagina't el que ha crescut això, Parlaves de les formacions dels dinamitzadors o conductors. Per mi això és un luxe. És a dir, un apassionat del teatre com jo, poder desplaçar-me un dissabte al dematí, dius, hòstia, un dissabte al dematí no té ganes de descansar, clar, a tothom li agrada descansar, però aixecar-me al dematí, agafar el cotxe, anar a Barcelona, anar al TNC i passar-me tot el matí amb una formació, m'encanta, perquè m'agrada el tema. Val? Llavors, aquí tot el mèrit, i cal reconèixer-ho, és de l'anterior director artístic del Teatre Nacional de Catalunya, que és en Xavier Albertí. En Xavier Albertí és el qui, de fet, proposa la idea a biblioteques. Xavier Albertí s'adona que les biblioteques del nostre país tenen un fons de teatral irrisori. I va dir, no, això hem de millorar-ho. I com ho va fer? Pues tenint aquesta idea. Llavors, clar, s'editaven els llibres i les biblioteques amb fons teatral han crescut moltíssim. I per tant, això tot se li deu a en Xavier Albertí, juntament, penso jo, amb una persona que cada cop té més nom en aquest país, però que a vegades li costa, que és l'Albert Arribas. L'Albert Arribas és una font de coneixement inesgotable. Vull dir, tens una conversa amb aquest senyor? Bueno, més conversa no, jo sempre dic que quan parlo amb l'Albert vaig a escoltar una conferència, perquè jo li deixo una pregunta i ell parla. Podem estar fent una cervesa i que ell parli, perquè jo l'única cosa que haig de fer és agafar punts, perquè és un crac, vull dir, i l'Albert ens feia aquestes sessions, etcètera, etcètera. Evidentment, amb el temps, quan en Xavier Albertí va deixar de ser director artístic, dona el pas a la Carme Portacelli, la Carme Portacelli confia en el projecte, segueix en el projecte, i qui l'acompanya en aquestes sessions és la Mònica Bofill, que també és un altre crac i que també hem llegit coses seves, no? Llavors, això és la font principal. A mi m'agrada molt això. Llavors, què passa? Llavors, tot aquest coneixement que tens, poder-lo compartir amb els participants del Club de Lectura és un luxe. Jo sempre els dic, no? O sigui, això ho sabem perquè ho hem buscat, ho sabem perquè ho hem llegit, però clar, la font d'informació ja se sap on ve. Vull dir, és TNC que quan ve el director d'un espectacle, quan ve un dramaturg, etc, qui millor que ell de saber de què es parla. I això és la font principal d'informació. Quan tens aquesta persona al davant i t'explica que el text va això, el text va de l'altre, el text va de l'altre, a mi personalment m'ho posa molt fàcil, sincerament. Com també m'ho posa molt fàcil el grup de lectores i lectors que tenim, que són un encant i que portem gent des del primer dia i hi ha gent que s'hi ha anat sumant. Llavors, jo busco, bàsicament, és, jo deixo anar temes, però a vegades ja no cal ni que deixin anar temes jo, perquè la gent ve, s'ha creat un grup superxulo, la gent comença a parlar i que parlin. Jo no haig de monopolitzar la conversa, que parlin, a mi m'ha semblat això, a mi m'ha semblat l'altre, etc etc. Aquí tenim la Rosa, que ens ho pot explicar millor que jo, perquè ell ho viu directament, no? Jo estic allà de conductor, que dius, però penso que qualsevol persona del món podria fer-ho.
Doncs ara donarem pas, precisament, hem de donar pas tant a la Maria Rosa com a la Pilar per parlar des del punt de vista de lector, no? Ja, comencem potser per la Maria Rosa, ja que has fet referència als teus lectors. I la... Ja, hi ha diverses preguntes, les faig totes de cop, no? Quants anys en el club? Penso que ja n'hem parlat abans. Què et va motivar a apuntar-te? Què t'ha aportat? I, naturalment, hi ha l'interès pel teatre, però si això ha augmentat el teu interès pel teatre, si estàs veient ara més teatre que abans d'estar al club, parla'ns de tot això, Maria Rosa.
Bé, els anys ja n'hem parlat abans, aquesta és la tercera temporada a la Biblioteca Antònia Druer i vaig començar a la Biblioteca Gran, no sé com se diu,
la Carla Rahola.
Exacte. me va motivar perquè el teatre m'agrada molt i l'oportunitat de llegir-lo i poder conversar amb companys que també els agrada el teatre, doncs és un luxe molt gran. No veig més teatre que abans perquè sempre he procurat veure'n, però potser el veig diferent sobre els comentaris que s'han fet d'alguna obra o poder fer les aportacions després quan vas al club. I el club, com molt bé ha dit en Jordi, s'ha fet un grup molt maco de gent molt aficionada al teatre i llavors conversem de tot una mica, a part de l'obra que tenim aquell dia.
Però
de tot vull dir de teatre, eh?
Sí, sí. Pot ser que el teu gust teatral s'hagi ampliat, per exemple, un tipus d'obres que poder abans no haguessis anat a veure i ara...
És que m'agrada molt el teatre i intento tenir un ventall ampli d'anar a veure coses i sí, m'agrada veure coses noves, experimentar. Innovar. Això m'ha agradat sempre i això és el que em va motivar, doncs, ampliar el meu món teatral amb un altre vessant.
Pilar, et donem la paraula.
Bueno, pues jo ja he dit que abans porto 7 anys, amb en Joan porto 4, a la Biblioteca de Sarrià de Ter. I bueno, jo també m'agrada moltíssim el teatre, me va motivar. El meu entorn no li agrada el teatre. Llavors vaig tenir l'oportunitat de descobrir que la biblioteca es feia i me vaig apuntar de seguida. I va ser genial perquè tinc l'oportunitat d'anar al teatre, tenir gent que va amb mi al teatre, m'acompanya. Puc anar sola, no tinc cap problema, eh? Soc molt independent. Si he d'anar sola, vaig sola. Però trobar gent que li agrada el teatre com a tu... és una experiència positiva, no? I bueno, tenim el conductor d'en Joan, que ho fa genial. Tenim un grup molt xulo de dones que li agraden moltíssim el teatre també, estan molt integrades al club i bueno, jo disfruto cada vegada que ens dona una obra i que hem de llegir, després hem de parlar i estic encantada d'estar de llegir teatre, m'encanta, i veure més encara, o sigui que estic molt agraïda de tot això.
Ha dit una cosa molt interessant, la Pilar, penso, que és el fet de dir, jo puc anar sola al teatre, però agafar un grup de gent i anar tots al teatre, sí. Això omple molt. I hi ha gent que té aquesta barrera que deia, ostres, anar sola al teatre potser em fa cosa. Ella és molt independent, però hi ha gent que potser no ho és tant, no?
Yeah.
Llavors crear aquest grup i aconseguir anar-hi, ni que sigui un cop a l'any.
Sí, sí.
Això,
sí,
això té un mèrit, per mi, sensacional.
Després ara... parlem una mica amb les lectores, no? de la imaginació en el teatre. Aquí hi ha un escrit una frase, no? De Josep Sánchez Sinisterra, que és un conegut dramaturg i director del País Valencià, i diu: leer un texto teatral consiste en asistir a una representación imaginaria. Es decir, leer teatro es poner en escena el lector, es un director virtual. Para leer teatro se necesita tener sentido escénico, sensibilidad escénica, imaginación escénica. Jo volia dir, quan llegiu el teatre, us imagineu sobre un escenari? Perquè quan llegeixes una novel·la, tu l'imagines l'acció allà on el narrador, la descripció que te fa aquí. I, bueno, i després quan contrasta això, després quan aneu a veure, no? O sigui...
A vegades sí, a vegades no, depèn del text. A vegades el text i els diàlegs ja te diuen prou coses, no necessites posar-hi més imatges. A vegades és prou interessant el text. I a vegades sí, però molt poc, eh? Sí. Molt poc. Jo llegeixo més que no que imaginar-me l'escena.
Intentar imaginar-te.
Bueno, i a vegades hi ha obres que han llegit que te fa difícil posar-les en escena, que dius... que a vegades amb en Joan parlem, no, això com s'escenifica, és difícil.
Aquí benet.
I llavors és molt interessant després de dir, o poder veure-la i dir, ostres, doncs mira, sí, funciona d'aquesta manera, no? Però sí que és veritat que quan llegeixes i poc més. No?
Jo a vegades, bueno, nosaltres també a Barcelona no ens és fàcil, eh? Vull dir, ens fan molta enveja els lectors dels clubs de lectura de Barcelona. I esclar, moltes vegades que no podem anar a veure l'obra, jo intento en el club de lectura d'agafar informació i explicar-vos una mica la posada en escena com és, perquè podem veure una mica, imaginar-nos una mica sobre el que jo els explico de com és la posada en escena. A veure, Jordi, ja n'has estat parlant, però volia que acabis de completar una mica les peculiaritats del club de lectura de Tallalant. Això que integres altres obres que no són del TNC, bueno, els convidats, bueno, explicar una mica quin és el teu plantejament. I després també hem parlat de lo que havia portat els clubs de lectura de teatre en els lectors, també què t'ha portat els clubs de lectura ser conductor del club de lectura durant aquestes 11 temporades, no?
Mira, començaré per la primera pregunta, que és aquesta de com encarem nosaltres el club de lectura de la Biblioteca Antònia Drouet. Per nosaltres, com molt bé has dit al principi, el llegir teatre, el projecte llegir el teatre està marcat per les obres que programa el Teatre Nacional de Catalunya i que em sembla molt bé, i són obres com, a vegades més interessants, altres potser no tan interessants, però al fi i al cap són textos teatrals. Com a Girona, com a ciutat de Girona, que és on està la biblioteca, el que no podíem fer era girar l'esquena al Festival Temporada Alta, per exemple. Sempre es parla de Girona en aquest país com la capital del teatre gràcies al Festival Temporada Alta, però jo sempre trenco una llança molt a favor del que en el seu moment va ser declarada la millor sala de teatre de Catalunya, que és la Sala del Planeta, amb el qual tenim molt bona relació, i també tenim molt a prop el Teatre de Salt. Llavors, dins de Temporada Alta, ja des del principi, quan els mateixos gent de Vitor Produccions es van assabentar que nosaltres fèiem un club, van dir, hem d'establir sinergies, no? Llavors, des de l'inici també amb la Temporada Alta s'ha establit una col·laboració en la qual nosaltres podem incorporar textos dins la seva programació, amb la qual també als nostres lectors se'ls ofereix una part de descompte per poder anar a veure l'espectacle, no? Aquest any, per exemple, ara que ha sortit la programació, doncs aquí hi ha espectacles com pot ser El gos de la Lluïsa Coniller o pot ser el Hamlet que es pot anar a veure, no? I llavors intentem una mica això, com igualment de gener a juny, que hi ha la temporada estable de la Sala del Planeta i el Teatre Nacional, doncs de poder, el Teatre Municipal i el Teatre de Salt, doncs poder també una mica mirar la programació, si tenim el text teatral, fantàstic, i així també aprofitem per poder veure l'obra, tenir els descomptes per les entrades, pels participants, i llavors també ajudar també a comentar el text. No? Per tant, intentem, entre la programació del Teatre Nacional, entre la programació dels teatres que tenim a prop, doncs ampliem, i a vegades, clar, són d'octubre a mes de juny-juliol, i llegim un cop al mes un text, però a vegades se'ns acumula la feina, podríem dir, no? I fem el que podem. Dit això, què m'ha portat a mi personalment? És que ara te diria que no tinc paraules, és a dir, a mi aquest projecte m'ha obert moltes portes. Moltes portes, no de caire professional, perquè jo treballava a la biblioteca, ara treballo en un centre cívic, però a partir dels cursos de lectura de teatre ja se'm va proposar, per exemple, que ho comentaves al principi, postfuncions. Val? Sí, jo des de Vitor també, ara a temporada alta faré unes postfuncions, durant la temporada estable faig postfuncions, però a la vegada m'ha obert una altra porta que considero molt interessant, que és que hi ha una companyia a Barcelona que a mi m'ha agradat molt sempre, que és la Perla 29, les quals es van assabentar que jo també portava aquest club de lectura i me van oferir la possibilitat de portar un club de lectura amb ells. Amb ells vol dir que des del director artístic, com és l'Oriol Brosi, com gent com la Clara Segura, com gent com per exemple ara en Sergi Torrecilla o en Joan Carrer, etc., tot aquest repartiment, doncs a vegades venen al club perquè estan assajant o estan preparant un text, no? Llavors, clar, tenir aquestes figures que sempre admires i tal al teu costat, doncs a vegades et quedes... Bueno, i llavors els has de fer preguntes, en aquesta gent per dinamitzar el club, no? I me quedo molt tallat jo a vegades. Però tot això per mi és una experiència que m'ha fet evolucionar moltíssim com a persona, perquè sempre diguem això, no? Llegir, passen moltes coses, però la lectura també et fa evolucionar molt com a persona, et fa créixer. Però a la vegada tenir tota una sèrie d'entorn, coneixença, no diré amistat, però coneixença superinteressant d'una afició que a tu t'encanta. Ells són professionals, jo sóc un aficionat, però per mi això és un luxe. I per tant, jo estaré superagraït a la idea que va tenir en Xavier Albertí i al teatre, i a la programació del Llegir al Teatre. Un plaer i un luxe, vaja, sí.
Això, aquesta iniciativa d'integrar altres obres no siguin del TNC, varen fer una enquesta, quan sempre fan preguntes després com fan per fer la memòria de lo que és el Club de Lectura i Llegir al Teatre, el TNC i les biblioteques, i ja la majoria de clubs ho fan, eh?
És que s'ha d'aprofitar.
Sí, 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 o sigui, a Figueres, a Castelló, clar, ho estan fent, i vull dir...
Jo, per exemple, conec... Clar, imagineu-vos, fer un club de lectura, hi ha una companya que ve a les formacions que és de la Seu, d'allà dalt a la Seu, i ve a les formacions.
Sí, sí,
clar,
sí.
Preguntem-nos, a quin teatre va a la Seu? Algú s'ha plantejat mai un bolo, per exemple, jo què sé, del Hamlet o de l'Aranya d'en Guimarà, anirà a la Seu? No anirà a la Seu. La gent de la Seu d'Urgell anirà al Teatre Nacional de Catalunya. Deies tu, abans, soc de Girona i a vegades em costa anar a Barcelona.
Imagina't.
Imagina't de la Seu d'Urgell, no?
Sí, sí, sí. No.
Llavors, bueno, ells també fa, clar, és un altre ritme, és una altra manera de fer, però aprofiten qualsevol historieta que hi ha allà per incorporar-la, només faltaria.
Incorporar-la, sí, sí, sí. Mm-hmm. Doncs, bueno, el Club de Lectura de Sarrià té les seves peculiaritats, diferents, però, bueno, estem veient també de la mateixa informació de les formacions. Nosaltres portem 7 temporades. La temporada aquesta 24-25 serà la 8a, no? Va començar la temporada 2016-2017, conduït pel company en Lluís Aymerich, que és un referent en el Teatre de Sarrià, perquè és un dels fundadors d'un grup emblemàtic de teatre amateur aquí a Sarrià, que és el grup Faula, i allà hi va participar tant com actor com a director, i bueno, també sempre ha estat molt relacionat amb el teatre de lo que és Sarrià, no? I després, aquesta la temporada 2021, vaig assumir jo això de conduir el club, i bueno, jo també n'estic molt satisfet.
I em consta que ho fas molt bé, Joan, eh? Això sí, t'ho haig de dir, eh?
Sí, jo també ho dic, ho fa molt bé, Joan.
Sí, inclús, vull dir que parlaves dels cursos de lectura de la Biblioteca Emília Xargà i amb l'Anna, que hem parlat diverses vegades, vull dir que xapó i et felicito des d'aquí.
Bueno, gràcies. No, jo, més que res, m'agrada molt fer-ho, però m'ha portat molt de coneixement. Jo potser no tenia el coneixement que tenies tu del teatre, i esclar, com que tens la formació del TNC, però sempre vas estirant altres fils. I això me complementa també amb el coneixement que estic adquirint fent els programes de ràdio, precisament, de la quarta paret, perquè agafem el tema del mes, per exemple, la teoria teatral d'en Brec, bueno, ara te l'has llegit perquè va sortint diferents obres, Vent de Garbí i una mica de por.
Exacte.
Ara volem integrar en la temporada que ve el Retaule del Flautista, que també és d'aquesta època que el teatre català només mirava en Brec, no?
Sí, senyor.
I, bueno, i vas adquirint aquest coneixement, cosa que abans, bueno, si coneixies alguna obra d'en Brec que l'havies anat a veure, però no la teoria que hi ha darrere d'aquí, no? Per tant, jo estic agafant molt de coneixement i vaig més al teatre que vaig.
Ah, veus? Està molt
sí,
bé.
Sí.
No? Està molt bé.
El pressupost per anar a temporada alta...
El pressupost és un hàndicap.
Cada vegada hi tinc que anar-hi posant...
Clar, posant una guardiola.
Sí, però bueno... m'hi vaig posant més a anar a veure més obres, no? I variades, temàtiques, etc. I després, sí que com a cosa potser diferent que hem fet, una iniciativa que hem agafat ja de diferents temporades, és més que res també per facilitar que els lectors del club puguin anar a veure l'obra que llegim. I estirant també del teatre amateur.
Molt bé.
El teatre amateur, d'agafar obres que tinguin un fons per poder ser llegides, i ja va haver-hi temporades que la idea és incloure una obra de teatre amateur, que hi hagi un grup que l'estigui representant, i que jo primer la vaig a veure, que sigui una bona representació dintre del que és el món amateur, i que el llibre també doni suc per comentar-ho. Després, quan fem la trobada del club, participants d'aquest grup de teatre, doncs venen a comentar-la i després l'anem a veure, no? Això ho hem fet dues vegades que hem portat l'obra a Sarrià. Ara, malauradament, no tenim teatre, tenim el teatre tancat a Sarrià, però busquem també bueno, que la representin per aquí a prop, no? I ara ja, l'any que ve, com a mínim una, inclús miraré si puc posar-ne una altra, però volem comentar el retaule del flautista, perquè dintre del que és el teatre català doncs, és una faula divertida, però dintre l'història del teatre català doncs, és una obra important, i ara l'estan preparant el grup de Vilobí, del Teatre Can Sagrera, amb la perspectiva d'un any, perquè l'estrenaran, perquè és una obra complexa amb molts personatges, l'estrenaran la Festa Major al setembre del 2025, i la jugada és una mica aquesta.
Però cal trencar, jo estic molt a favor, cal trencar una llança a favor del teatre amateur, és superimportant. I som un país que ve d'una tradició del teatre amateur. Quan veus aquestes grans estrelles del teatre, com la malaurada Anna Lizaran, o veus altres que sorgeixen del teatre amateur, i el teatre amateur, no hem d'oblidar una cosa, és una de les portes principals d'accés a la cultura pels ciutadans. A vegades parlàvem de les entrades i de la Guardiola. Sí, és, bueno, tot seu preu, el teatre professional té un preu. Es pot anar a veure teatre amateur. Ho faran més bé, més malament, però és anar al teatre. Jo trenco, sobretot, donar-li l'importància que té el teatre amateur, que la gent vagi a veure teatre amateur, perquè, has dit tu, un any per preparar un espectacle. És que, com a mínim, perquè, clar, la gent treballa, la gent va voluntàriament, la gent fa el que pot, hi ha una despesa d'energia darrere, un esforç tan gran que com a mínim se'ls ha de reconèixer. I per mi s'ha de trencar sempre una llança fora de teatre amateur. Quants actors del nostre país han sortit a fer uns pastorets?
Sí, sí, sí.
Doncs és això.
Després, bueno, jo també, a Sarrià també estem fent un grup, tenim un grup de bàsicament lectores, hi ha algun lector.
Sí, això és el passat tot arreu, no només en teatre, també passa amb els altres.
Dir, és un grup molt maco, que en diferents posicions a vegades, que això és interessant, i també estic molt satisfet. I ara, parlant una mica això de què t'ha portat, jo una vegada el comentari d'un lector diu, des que vinc al club tinc més interès per teatre que abans poder no m'interessava, més teatre més experimental, més novedors. Els lectors que tinc jo, no sé, van a molts clubs de lectura, van al club de lectura d'art, al club de narrativa, i per tant són molt acostumats a llegir, no? I bueno, el grup és molt, estic molt satisfet també de l'ambient i tot plegat, no? Jo, per mi, ja podem anar continuant molts anys, no?
Per molts anys. I una pregunta que tenim lectores, la Maria Rosa i la Pilar, quan vau llegir per primera vegada un text teatral, us va costar?
No ho recordo, era molt joveneta. Ah.
Jo no era tan joveneta i no me va costar.
No te va costar, perfecte. No, a vegades hi ha gent que té por, per això fas la pregunta. Ai, vols dir que sabré...
No. Trobo senzill,
No.
Textos que són més complicats, però no.
Genial, va molt bé que ho digueu, sí. Perquè a vegades la gent té aquesta barrera de dir, ai, poca...
Bueno, a mi em fa impressionar una mica...
Sí, molta gent ho pregunta, això, llegeixes teatre?
Sí. Jo amb una obra que vaig llegir de Shakespeare, La Tempesta, que jo deia, la primera vegada que llegia Shakespeare.
No t'hi vas posar per poc, veig.
I llavors la van fer l'any passat. I no, la veritat que me va encantar. Sí que després amb el club vas descobrir més coses, no? Però no me va costar, la veritat que... També miro de llegir-la dues vegades, No només una, que sempre se perd, amb una vegada sempre se perd les coses. I no, la veritat que estic contenta.
I ara, com que anem esgotant una mica el temps, ràpidament m'agradaria que tots quatre de la temporada de la passada, però de les obres que van compartir els dos clubs, perquè així pot ser més interessant, he mirat les dues llistes dels dos clubs i per tant coincidim que vàrem llegir Un dia de Mercè Rodoreda, La festa de Daniela Feixas, La tempesta, vam veure llegir la versió directament de William Shakespeare, Els Watson, de Laura Waite, Entrevistes breus amb dones excepcionals, de J. Iago, i Els criminals, de Ferdinand Bruckner. No? Comencem per les lectores. Maria Rosa, quina te va agradar més?
A Entrevistes a dones excepcionals. La vaig trobar molt sorprenent i molt original, les dones aquestes que presenta.
Sí. Bueno, ja. Jordi, com...
Mira, no ho hem parlat abans, però a mi me va sorprendre moltíssim i estic amb les entrevistes breus amb dones excepcionals. Em va sorprendre, em va agradar I és que a més, bueno, si no recordo bé, això era d'en Joan Llago, ara ho dic,
sí.
Aquest en Joan Llago és molt bo, cada cop m'agrada més, i en aquí em va sobtar molt. També te podria dir que em va sobtar la posada en escena dels criminals d'en Bruckner. Me va sorprendre perquè, bueno, la posada en escena per Jordi Prat, però si parlem de text, com a text sorprenent, em quedo amb les entrevistes breus amb dones excepcionals.
Jo, La festa, també me va impressionar una mica. Les narratives de cada adolescent, no? Com viuen el setze. També me va faltar, o sigui, sí que va sortir diferents formes de veure el setze, però me va faltar la que també hi ha la normal, la que diu no és no, o la de que viuen el setze com ha de ser, no? Normal, entre cometes, eh? Però bueno, en definitiva, la veritat que molt bé. No sé com seria la posada en escena, penso que era
molt visual.
Sí, era molt visual. Aquesta sí que sí, era visual.
Molt visual, no? I amb una característica més, ara que tots aquí anem amb cascos, tu quan anaves al teatre, a la platea, per ser una cosa totalment immersiva, l'espectador també tenia uns cascos.
Ah, sí, jo els hi vaig
dir. I va ser una cosa bastant sorprenent, això, a l'hora de posar en escena. Com si fessin només això per tu, diguéssim.
Ostres, vale, doncs sí. Pues, aquesta. Me van agradar moltes més, però bueno, quedo amb aquesta.
És difícil aquesta pregunta que jo mateix faig, no? No m'agrada gaire que facis aquesta pregunta perquè és, no és senzilla, però a mi m'ha agradat La tempesta perquè jo havia vist coses de Shakespeare però no havia llegit mai coses de Shakespeare, i jo crec que és de les senzilles, Shakespeare, la lectura. Però bueno, està bé per d'això, no?
I
sí que en Shakespeare, ara que llegirem el Hamlet, sí, que ja l'he llegit aquest estiu, jo he deixat anar un suggeriment de que primer tingui l'argument i els personatges es llegeixin, perquè si tu a més al vers, veus més al vers per on te va, si tu coneixes prèviament l'argument, perquè si has estat pendent de disfrutar del vers i interpretar el que ens està dient en Shakespeare, i a més està pendent del personatge qui és i està pendent de l'argument, doncs mirant primer l'argument i d'això, no? I, bueno, ja t'ho he dit, a partir d'aquí, aquest estiu he llegit Hamlet, sense saber que la llegiríem la primera obra.
Correcte.
Per tant, ja tinc, jo normalment les obres les llegeixo dues vegades.
Doncs mira, una ja la tens.
Sí, llegeixo una vegada sense agafar massa informació per preparar la sessió, per preparar el que és el club. Una sense agafar massa informació, tenir una idea general, i després miro tot el material que podem tenir que ens proporciona el TNC, entro més en el pròleg i després faig una segona lectura i que ja m'hi fixo més en els punts que m'han dit. Però la primera lectura és una mica més neutra, no? I ja t'ho dic, el d'això, després vaig llegir el Hamlet i molt bé, molt bé.
Home, I per tant,
ara ja tinc llegit una vegada i ara farem la preparació del club, perquè és l'obra, fan una Hamlet
0-2,
és una adaptació, però ens fan llegir la lectura que proposa TNC, és l'obra sencera.
Sí. I això que deies del 2.0 és perquè el director, que és en Belbel, amb l'Enric Cambrer, que és el protagonista, aniran fent fins a 9 monòlegs.
Els 9 actes.
Els 9 actes, i van començar fa uns anys amb el primer, ara fan el segon, i hi haurà un dia que ell mateix el representarà tot sencer d'aquí uns anys. Vull dir que pot ser un Shakespeare d'hores, vull dir que la idea que tenen és aquesta.
La temporada alta em penso que els fan tots dos.
Els fan tots dos. Hi ha un dia que els fan tots dos.
Jo tinc entrades per veure el 0-2.
Doncs hi ha un dia que fas tots dos.
Doncs aquí estaríem xerrant moltes hores. Hi hauria per fer un parell de programes o així, però ho hem de tancar-ho aquí, perquè la quarta paret té una altra secció, són seccions més curtetes, no? Però bueno, molt agraït, ha sigut una conversa molt, molt interessant, i per tant, bueno, moltes gràcies a tothom
i
bona nit.
I tant, moltes gràcies per convidar-nos. Ha estat molt interessant, és una conversa més sobre teatre.
Sí, home, ja ens trobarem amb algun d'això, algun teatre, i podem acabar de comentar les jugades.
Exacte.
Per molts anys feu el Club de Lectura i per molts anys també aquesta quarta paret, que és molt xulo això, i per tant enhorabona, i molts anys i endavant. Us escoltem.
Va, bona nit, i ara anem per la següent secció.
Les recomanacions del mes. Després de l'estiu, estem en una època en la que A les comarques gironines, molts dels teatres enceten les seves respectives temporades de programació teatral. I comença també el Festival Temporada Alta. Recomanem que doneu un cop d'ull a la programació de temporada alta. Per a cada espectacle, a la pàgina web assenyala la disponibilitat d'entrades. Malauradament, molts espectacles tenen, a hores d'ara, poca disponibilitat. Sí que ens volem referir a un espectacle familiar de temporada alta, que a dia d'avui encara té relativa disponibilitat d'entrades i que ens ha cridat l'atenció. Slava Snow Show, el pallasso rus Slava Polmin torna al Teatre Municipal de Girona amb aquest espectacle que és un clàssic i que va crear fa 20 anys. Milers d'espectadors n'han gaudit amb una alegria infantil esclatant. Slava Snow Show és una fantasia amb tempestes de neu, globus gegants i teranyines que torna de nou a temporada alta. Una fantasia conduïda per uns homenets verds i bojos, liderats per un clown en cap. Slava Snow Show és molt més que un espectacle. És una experiència màgica que transporta el públic a un món de somnis. Un show originari de Rússia, que ha captivat a milers d'espectadors arreu del món. Des de la seva estrena, Slava Snow Show ha acumulat nombrosos reconeixements, incloent-hi el prestigiós premi Laurence Olivier. La seva combinació de caos organitzat i alegria infantil ha fet que cada funció sigui una festa pels sentits, garantint una experiència inoblidable per a tots els assistents. Del 23 al 27 d'octubre es faran 7 sessions d'Eslaves Snow Show al Teatre Municipal de Girona. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. I també us recomanem un musical, Priscilla, que s'està representant en el Teatre Tívoli de Barcelona. Per tal de que no perdis aquest musical, Ona Sarrià organitza una sortida al teatre en autocar el dia 24 de novembre. Escoltem la falca?
Vols venir amb nosaltres el proper 24 de novembre a veure el musical Priscilla, reina del desert? No et perdis aquest musical espectacular i ple de diversió, basat en la pel·lícula guanyadora d'un Òscar, Priscilla, reina del desert. ...40 artistes en escena, més de 500 vestits premiats i la banda sonora més ballada de la història. Celebra amb nosaltres el 30è aniversari d'aquesta icònica pel·lícula. Més informació e inscripcions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sarrià o al telèfon 972 1702 11. 24 de novembre, Priscilla, reina del desert.
Jo ja tinc plaça. Us faig un xic d'explicació de què va. El musical Priscilla, reina del desert, basat en la pel·lícula del mateix nom de 1994 i premiada amb un Oscar. La seva trama central envolta dos drag queens i una dona trans, que són contractats per actuar a un remot resort en ple desert australià. Mentre es dirigeixen al seu destí, a vora d'un autobús anomenat Priscilla, els tres amics viuran tot tipus d'aventures i dificultats, amb músiques d'èxit del pop i música disco d'aquells anys, amb més de 500 vestits premiats, més de 40 artistes en escena, la banda sonora més ballada de tota la història, com és el We'll Survive, de Gloria Gaynor, que vol dir sobreviuré. I fins aquí el primer programa de la temporada de la Quarta Paret. Us avancem que en aquesta temporada continuarem amb la secció de lectures dramatitzades de textos teatrals. Esperem poder-vos oferir la primera lectura al proper programa del mes de novembre. Tanquem el taló.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.